Un minut per arribar a 3:15 del matí. Parlem de les jornades de la sensibilització que a la jornada d'avui tracten l'ús de les plantes medicinals. Serà amb una conferència sobre l'alimentació de la mà de l'agricultor ecològic Josep Pàmies, i és la proposta que arribarà avui en aquestes desenes jornades de la sensibilització. S'acollirà aquesta trobada a la Casa de Cultura a les 7 del vespre i es parlarà també sobre la persecució legal de les plantes medicinals. Cugat.cat, per cert, és col·laborador d'aquesta iniciativa. A hores d'ara saludem en Josep Pàmies, agricultor ecològic de Balaguer, membre de Slow Food i fundador de l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.
A vosaltres.
En primer lloc, la gran pregunta que ens fem és si les plantes medicinals ara mateix estan en auge o en declivi. La gent les utilitza més o menys que abans?
En auge. S'està convertint en una moda, el que passa que fins i tot en pel marge del sistema polític els intenta criminalitzar, no? I això és bo, perquè la gent es rebel·le. I la desobediència ha de ser en molts més altres camps, però aquest ja és un d'ells i pot servir, doncs, per agafar ànims per desobedir en altres aspectes també importants.
Quins motius veus perquè, diguem, les entitats públiques vulguin desautoritzar les plantes medicinals?
Les entitats públiques ja no regeixen per uns criteris democràtics, no es deuen a la gent que els vote, sinó als lobbies que contínuament pressionen. Pressionen, doncs, en deslocalitzar una empresa, pressionen el que no pot ser, no passaré els ràpels que caldria. És a dir, és tota aquesta política bruta que estem vivint aquests últims anys, això és una realitat, i amb les plantes ho estem demostrant. Realment, plantes extraordinàries que poden curar malalties greus són estan prohibides. I el tabaco, per exemple, que mata, és legal, no? Dius, estem al món al revés, permès per la pròpia societat que vote polítics corruptes, que vote opcions que ja s'han esgotat, i per tant això no vol dir que nosaltres tinguem ja la solució a la mà a nivell polític, però sí que l'hem de parir, no? L'hem de fer un altre model polític més participatiu i no tan representatiu, que aquesta representació del poble, pues, no ha servit per a fer el que caldria, no? Per tant, des de la societat, pues, hi ha d'haver iniciatives. En aquest cas, la Dolça Revolució provoca aquesta desobediència en molts temes d'aquest tipus. No menjar segons què, que ens vol fer menjar la indústria alimentària, totalment contaminat, totalment additivat, totalment artificial, irradiat, sinó que, pues, dir, bueno, a les estanteries hi pot ser el producte aquest, que ens enmig enverina contínuament, no ens mata de cop, però sí que a llarg plaç, però que es quedin allí plenes i que no, ningú les compri, no? Això és difícil perquè és la comoditat del carrito de la compra i cap allí i venga i disfrutar dels colors i dels envasaments, però són canvis de tendències que estan passant, no? I el pelat a costat no anar tant a la farmàcia i anar més a l'herbolari, o cultivar tot tu casa teua unes quantes plantes bàsiques potentíssimes que poden solucionar aquests problemes que tu ja tens. Però el que cal és evitar-los, aquests problemes, i amb una alimentació adequada això ho podríem aconseguir.
Parlaves de les farmàcies, per tant també entenc, Josep, que hi ha interessos econòmics per part de les farmacèutiques que impedeixen que això pugui tirar endavant.
Sí, perquè sembla que sigui una cosa ja molt recurrent, la farmacèutica té els de la culpa, però nosaltres quan tenim uns calés anem al banc i dic, vull que em donguin més, he d'invertir en Bayer o en armament o en nuclears, m'és igual, perquè jo vull més interès, no? Tant, no és que es tracti de que al davant tinguem unes bèsties com són les indústries farmacèutiques, petrolíferes, nuclears, armamentístiques, sinó que nosaltres les alimentem amb els nostres estalvis, per exemple, no? Amb l'ambició, amb l'egoisme que també tenim moltes vegades dels nostres petits estalvis, que també donin més inconscientment estem alimentant aquesta bèstia.
De fet, també, ara em comentaves, Josep, fa un moment, que la legalitat no està sempre a favor de les plantes medicinals. Hi ha algun exemple clar d'alguna planta que et vingui al cap ara mateix?
Dos, l'estèvia és una. I la marihuana és una altra.
Sí, la marihuana, aquest sí que el teníem, crec que tots en ment. L'estèvia, sí. Per què? Aquest no el tinc tan per malament jo.
L'estèvia només s'ha autoritzat després de desenes d'anys d'intentar-ho, l'edulcorant refinat, que ara ja està de moda, no? Molts edulcorants d'estèvia. Però, en canvi, la planta de la qual és originària, aquest edulcorant, està prohibida. Clar, perquè la planta, amb el seu estat natural, la que tu pots cultivar al teu balcó o al teu jardí, et pot solucionar diabetes, una hipertensió, un colesterol, uns triglicèrids, una ansietat, massa coses pot ser per ser veritat, no? Pues bueno, que la gent, si ho dubte, que ho provi i veurà com que és així. Clar, que una sola planta pugui desmuntar un 50% de la indústria farmacèutica, això els aterroritza. Però si això una ho pot fer, imaginem-nos si els coneixements immensos que hi ha amb centenars i milers de plantes vol dir que la farmàcia no seria pràcticament necessària. Per tant, això, hi ha uns interessos tan forts al darrere que ho estan dificultant de que es legalitzi aquesta planta.
Clar. De fet, ara si parlem de mals quotidians que poden tenir, un mal de cap, un refredat, una grip, tot això amb plantes medicinals tindria una, no diria una cura, però sí un alleujament?
Què fem abans els padrines? Sopa de farigola, sopa d'all, quan venia la tardor, no? L'antibiòtic és un dels... l'optimó, la farigola, és un dels millors antibiòtics. Només cal buscar en buscadors mèdics com Medline, Cotran, PubMed, i fiquem el nom científic Timus vulgaris i veurem que hi ha 1.800 estudis que parlen de la potència bactericida, antibiòtica, anticancerígena, per a la diabetes, per poder pair d'aquesta planta. Però per què s'oculten aquests coneixements d'una cosa tan senzilla? Que serviria per previndre, i a més amb bon sabor, no? Qui no ha tastat alguna vegada, potser no tant, en les societats urbanes, una sopa de farigola, no? O bé una farigola a dintre amb un rostit de vedella. O bé unes sopes d'all. L'all sembla que fa molta pudor, que la gent no en vol, però quan està cuit, quan està amb un caldo, és extraordinari el sabor que imprimeix amb unes sopes o amb un arròs blanc o integral, aquell propi all, i aportant-li les seves propietats bactericides. I tota aquesta cultura ha de tornar, perquè si no, al final, una prevenció de la salut, que sigui gratuïta, l'acabem medicalitzant i amb un cost sanitari bestial que no podem suportar, perquè clar, tenim altres prioritats a la política i aquestes no es poden suportar, i hi ha d'haver retallades sanitàries i llistes d'espera llarguíssimes. Per tant, hem de sortir com a societat. Perquè a nivell polític, de moment, està molt verd, això.
Clar. I mai millor dit, si està verd. Escolta, Josep, parlàvem que tot plegat està en auge. Des d'aquí, des del programa, i sobretot aquí a Sant Cugat, estem també vivint molt l'auge dels horts urbans. Això també té, entenc, molt a veure amb tot plegat.
Clar, és que des de la dolça revolució, des de Slow Food, des d'aquests moviments que hem anat generant, el que busquem és això, anar a retrobar les arrels. L'alimentació, el que ens fiquem per la boca cap dintre, és una cosa sagrada, no pot ser que ho fem de qualsevol forma. Però. I, per tant, això ha de retornar una altra vegada. Els mòbils, els ordenadors, el cotxe elèctric, està molt bé, és tecnologia que no podem rebutjar, perquè també ens ajuda a fer còmode la vida. Però és que l'altre, haver oblidat i haver quasi ridiculitzat moltes vegades, ens ha portat a aquesta societat malalta, obesa, diabètica, cancerosa, fibromiàlgies. És un desastre, això, no? I les pandèmies actuals de la societat, els horts urbans, poden ajudar a conscienciar que les coses es poden fer d'una altra forma, perquè tu toques la terra, toques una planta, és un ser viu que et dona vida a tu, no el ruixaràs amb res, per tant menjaràs un producte totalment sa, que et donarà salut, perquè un aliment pot ser un medicament, també, ja ho deia Hipòcrates, no? El pare de la medicina, el teu medicament sigui el teu aliment, i el teu aliment el teu medicament. Però això ho hem de fer pràctic nosaltres, perquè a nivell de poders públics no el tenen tan clar.
De fet, hem començat parlant de plantes medicinals, hem acabat parlant també de la indústria de l'alimentació, de retruc, una cosa va lligada amb l'altra. En començar aquesta conversa, Josep, em comentaves que hi havia aliments que podem trobar al supermercat que potser no era massa convenient que ens enduem a la boca per tot el que poden comportar per la nostra salut. No ens volem avançar massa a la xerrada que tindrem aquesta tarda a la Casa de Cultura, a les 7 del vespre, però sí que ens podies fer algun abans d'algun d'aquests aliments en concret, perquè ara jo almenys m'he quedat amb les ganes de dir, ostres, compte que no estigui ficant la pota amb alguna cosa que compri.
Bueno, doncs només cal que mires a veure si hi ha algun aliment ionitzat. Ionitzat vol dir irradiat amb energia nuclear, perquè sigui un aliment zombi i no es faig malbé mai a les estanteries, no? O bé, aliments amb diferents additius conservants, colorants, que sintètics i no naturals, amb potenciadors del sabor com el glutamat o monosòdico, no? Que aquest ha provocat, amb estudis fets a la Universitat Complutense, una disminució de la vida de les rates pràcticament amb un 50% pel fet de que estimule el menjar amb excés, i el menjar amb excés, obesitat, diabetes, provoca la mort d'aquestes rates, com està provocant la mort de molts humans, no? Però clar, molts crios petits ja neixen amb l'addicció a certs aliments basura, precisament per aquests glutamats monosòdics, no?, que porten. I que és de por, si mirem les ES, les quantitats d'additius químics legals que té l'alimentació, fa por. Dius, clar, un per si sol potser no faria res, però quan hi ha 5 o 6 en un mateix aliment, ve de saber les sinergies, però com que sempre s'analitza la toxicitat d'un per separat, però mai s'analitza per amb el seu conjunt del paquet de porqueria que porten la major part d'aliments processats que hi ha als supermercats. Per tant, hem de tornar a la cunya de mercat, a la cunya fresca, a la cunya de que no hi hagi tanta aditivació, que puguem menjar un aliment fresc del dia, que porti encara energia, que li ha donat el sol, la vida, i no que sigui un aliment zombi, no?
Però costa potser molta feina, que parlaves d'aquests aliments ionitzats. Ara que m'ho has dit, jo recordo, per exemple, comprar uns quants tomàquets d'algun supermercat i que duressin setmanes i que no es posessin malament en cap cas. De tota manera, costa trobar productes naturals. No és tan còmode anar a trobar-los.
Al mercat, a les botiguetes de barri, és a dir, allò que no estigui processat industrialment podrà ser amb més o menys residus químics que també s'utilitzen en l'agricultura, però com a mínim no té els afegits d'un producte processat. I un producte fresc sempre t'aporta una energia que no et portarà un producte processat. Per tant, ja podem millorar molt fent més una alimentació més de verdura, més de fruita fresca, més de manides, de llegums, que quasi molta gent ni menja perquè diu que fa gasos, però els gasos s'eviten amb unes llavoretes d'anís. Per exemple, la proteïna ideal és la de les llegums, i en canvi fem un excés de carn també supertractada. Sí. En fi, que podem fer petits canvis extraordinaris que millorin d'una forma absoluta la nostra salut. Nosaltres ho estem veient amb malalts de càncer, que, bueno, que quan simplement segueixen petites directrius de canvis en aquest sentit alimentari, hi ha una millora espectacular, perquè l'excés de sucres provoca creixement tumoral. I això no ho diuen per regla general els oncòlegs, no? Però ja comença a venir alguns que sí.
Josep, tot això ho podrem sentir aquesta tarda a la Casa de Cultura al 7 del vespre. Res més, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a fons, i de debò tot molt interessant, i esperem que sigui tot un èxit aquesta trobada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.